Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia.
De matí amb més sol i tarda més ennuvolada. Entre migdia i nit fins i tot es podrien escapar 4 gotes.
Ahir ho publicàvem al nostre web radiocapital.cat i avui d'aquí res us ho explicarem amb més detall. S'anuncia que ha començat el rodatge, o ha arribat el rodatge, de la sèrie Red Lights a les platges de Palafrugell, a Llafranc, concretament. Vaja, la gràcia ens fa explicar que un dels personatges de la sèrie Joc de Trons, la Melisandre, protagonitza o forma part del càsting d'aquesta sèrie, però més enllà d'això, en un moment determinat ens preguntem com és possible, o com pot ser, o per quin motiu una sèrie de producció internacional aterra a una platja com Llafranc. Què és el que ho possibilita? Què és el que ho fa possible? Doncs la resposta es diu Catalunya Film Commission. És una eina al servei del sector audiovisual que el que fa és dedicar-se a atraure precisament rodatges, a facilitar-ne la seva implantació. La Catalunya Film Commission, que és una eina que depèn en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, es dedica a anar per esdeveniments internacionals, a festivals de tot el món, explicant els serveis que es poden oferir en aquest país i, sobretot, explicant les ubicacions, les ubicacions des d'on es poden fer rodatges. Explica com a Catalunya, en menys d'una hora i mitja de cotxe, es pot fer rodatges d'alta muntanya o es poden fer rodatges al mar. Quan algú demana una ubicació, una localització en un poble de pedra, la Catalunya Film Commission busca entre el seu catàleg de pobles i ciutats del país que hi estan adscrits per oferir-los a les productores de cinema internacional. És aquesta la feina d'aquesta eina, que està al servei de la producció audiovisual, però està al servei, sobretot, de la promoció i de la difusió dels pobles d'aquests països. Doncs aquesta és la resposta a la pregunta com pot ser que aquests rodatges aterrin a casa nostra. Catalunya Film Commission. És gràcies a aquesta eina que sèries com Red Lights, que, insistim, s'està rodant aquests dies a Llafranc, aterrin a casa nostra i puguem aprofitar la difusió i la promoció del territori que suposa. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem amb el relat de l'actualitat informativa de casa nostra a la capital de la comarca, perquè si a la Bisbal hi ha un tema recurrent, aquest és sense cap mena de dubte el tema de l'aigua. Bé, si n'hi ha un parell, vaja, la biblioteca i l'aigua. Avui ens centrem en l'aigua. Gairebé tots els grups polítics diuen voler que es remunicipalitzi el servei, però a l'hora de la veritat no s'acaben de posar d'acord sobre com i sobretot quan fer-ho. En Manel Magrinyà ens n'aporta les últimes novetats. Manel, bon dia.
Bon dia, Miquel. Segur que no et sona cap novetat si et dic que la gestió de l'aigua segueix enfrontant els grups municipals bisbalencs.
Portem més de 4 anys amb un contracte nou que l'està explotant una empresa.
La majoria de govern municipal va refusar en el darrer ple una moció del PSC a favor d'establir terminis concrets de cara a la remunicipalització del servei.
Doncs d'aquí a un moment tots els detalls d'aquesta nova, vaja, nova confrontació en aquest ple municipal de la Bisbal sobre aquesta remunicipalització del servei, amb tots els detalls, dèiem, amb en Manel Magrinyà, que ho fa de manera exhaustiva. I han detingut dos homes a Sant Feliu de Guíxols i una calonja. Ha estat per delictes contra el patrimoni, Gerard Tascaig.
Bon dia. Dos van ser detinguts per 6 robatoris a l'interior de vehicles i el tercer per un robatori amb força en un domicili.
8 del matí, 4 minuts, i l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Belllloc, evita descartar si retira la pancarta que demana l'alliberament dels presos polítics en cas que li arribés una notificació. Pedro Ruiz, bon dia.
A Calonge i Sant Antoni, el seu alcalde, Miquel Belllloc, no descarta mantenir la pancarta que penja a l'Ajuntament i que demana l'alliberament dels polítics empresonats. Va deixar entreveure que hi ha maneres imaginatives de mantenir-la en cas que li demanin que la tregui.
I terreny dels vins. La DO Empordà supera el centenar de vins excel·lents a la Guia Penyín.
La Guia Penyín del 2020 ha destacat 101 vins empordanesos com a excel·lents, superant per primera vegada la línia del centenar de vins amb aquesta qualificació.
Les 8 del matí i 5 minuts. Localitzen diversos arts de pesca perduts al litoral de Llafranc.
Un grup de submarinistes liderat per membres de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona han localitzat i caracteritzat arts de pesca perduts al litoral de Llafranc. Al novembre els retiraran.
I l'Ajuntament de Verges ha posat en marxa un servei pioner de menjar a domicili per persones grans amb mobilitat reduïda i també amb problemes de salut. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. El principal objectiu d'aquest projecte és garantir una alimentació adequada i equilibrada per a gent gran del municipi i sempre amb la supervisió d'una dietista.
Us ho hem explicat a la portada. Palafrugell acull aquests dies el rodatge de la sèrie Red Lights, protagonitzada per la Melisandre, personatge de Joc de Trons, Pedro.
Aquesta sèrie, produïda per Warner Bros d'Holanda, ha filmat diverses escenes a alguns llocs emblemàtics de Palafrugell i Llafranc. La sèrie la protagonitza Caris Van Houten, que feia de Melisandre a la popular Joc de Trons, i també hi apareix l'actriu Alina Reis.
L'audiovisual és cultura, i cultura també són les Jornades Europees del Patrimoni a Santa Cristina d'Aro. S'hi centraran a Romanyà durant tot aquest cap de setmana, Eugènia Güell.
Bon dia. Sí, en concret, a les excavacions a la necròpolis de Romanyà de la Selva i al jardí de la casa de l'escriptora Mercè Rodoreda, als afores d'aquest nucli de les Gavarres.
I Maria Morera, convidada especial de la nova sessió de la NAC del passat divendres.
Sí, l'actriu bagorenca ha debutat enguany a la gran pantalla com a protagonista principal de la pel·lícula La vida sense Sara Amat.
Doncs són les 8 del matí i 6 minuts. Saludem l'Albert Aparicio de nou. Albert, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
És cert que arriba un canvi de temps avui?
Doncs sí, si bé per una part el matí encara serà força assolellat o amb pocs núvols, a partir de migdia i cap al final de la jornada, els núvols aniran guanyant protagonisme amb el pas d'un front fred que ens podria deixar escapar petits plogims de forma inconexa, en tot cas precipitació minsa. Pel que fa a la temperatura, mentre que la mínima puja fins als 13-15 graus, la màxima quedarà més curta avui, fins als 24 graus de màxima. Demà al matí, cel mig ennuvolat amb tendència a l'obertura de més clarianes cap a la tarda i amb un descens de la temperatura.
Tancada la portada d'aquest llibre informatiu d'avui, dimecres 9 d'octubre del 2019, és temps de posar-hi la cançó del dia.
Són Jones a bicicleta. Te fai rodes, planeta.
Com dirien los mismos a la seva cançó, avui viatjarem fins a Mallorca sense necessitat d'agafar el vaixell o l'avió. I és que tal dia com avui del 2012, la banda Antònia Font editaven el disc Vostè és aquí, Marc Clapés.
I en aquest disc trobàvem el tema Per jo i tots els ciclistes, que en va ser el primer senzill d'un treball format per 40 cançons, moltes més que en qualsevol disc, i és que en aquest treball hi havia cançons que eren més curtes de l'habitual. El disc, que representa un recorregut en metro, on cada cançó és una parada, conté tres recorreguts: AF1, AF2 i AF3, cada un amb un estil diferent.
Una hora dins Angola, mitja hora Filipines, m'ho dien els taxistes, les veies peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular les coses, aquesta melodia, aquestes quatre notes.
Per jo i tots els ciclistes, cançó del dimecres 9 d'octubre del 2019. 8 del matí i 9 minuts, petita pausa i ens hi posem de seguida.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
La gestió de l'aigua potable i la seva remunicipalització segueix sent un tema polèmic a la Bisbal. En el darrer ple municipal, l'equip de govern va votar en contra d'una moció del PSC que demanava terminis concrets. Manel Magrinyà.
Tot i que la majoria dels grups municipals isolencs, tant els que conformen l'equip de govern com els que estan a l'oposició, segueixen apostant formalment per la remunicipalització del servei de distribució d'aigua potable, potser amb l'única excepció de tots per la Bisbal, que sempre hi ha manifestat els seus dubtes, cada cop que es presenten mocions a favor de fer passes concretes en aquest sentit, es posa de manifest la divisió entre les diferents formacions polítiques i la majoria de govern acaba tombant les propostes de l'oposició. Escoltem l'alcalde Enric Marquès.
Esquerra no donarà suport a aquesta moció. Això en cap cas vol dir que jo no estigui per la municipalització del servei. En cap cas, no ho dic mai.
I Alba Solés, regidora de la CUP.
Un dels compromisos que va assumir la CUP quan vam signar l'acord de govern era precisament que ens ficaríem en aquest tema i ens hi estem ficant, i ens hi hem ficat i estamos en ello. Nosaltres votarem en contra, perquè és que no ho veiem viable.
Són intervencions que es van produir durant el ple municipal celebrat dilluns 30 de setembre, en el que es van tornar a posar de manifest les discrepàncies entre govern i oposició a propòsit d'una moció presentada pel PSC, que tot i mereixer el reconeixement de tots els grups per la seva minuciositat i nivell tècnic, va ser votada en contra per Esquerra Republicana, CUP i Comuns, que formen l'equip de govern.
I quin és el contingut d'aquesta moció, Manel?
Doncs aquest és un resum de la intervenció d'Òscar Aparicio, que ho explica recordant que els serveis de secretaria i intervenció de l'Ajuntament ja van declarar fa 3 anys la nullitat del contracte d'arrendament amb Sorea, i tot i així la multinacional segueix gestionant el servei.
Aquesta no és una moció per municipalitat, és una moció per que es decideixi la gestió. Hi ha diferents informes que estableixen i fan un document molt detallat. Una, l'estudi de costos, en el cas de Fial, sobretot. Dos, tot el tema de gestió, en el cas de l'entitat en les que es van... No sé si en som conscients que la novetat ja està feta. No és conscient, portem més de 4 anys amb un contracte nou que l'està explotant una empresa.
Passen 12 minuts de les 8 del matí. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 d'octubre dos homes de 23 i 24 anys de nacionalitat espanyola i portuguesa, veïns de Sant Feliu de Guíxols, com a presumptes autors de 6 delictes de robatori amb força a l'interior del vehicle, Gerard.
Els fets es remunten al passat mes de setembre, quan els Mossos van detectar un seguit de fets que presentaven característiques idèntiques. Es tractava de diversos robatoris amb força en vehicles estacionats a la zona de Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. El modus operandi utilitzat era sempre el mateix: fracturar del vidre amb un estri contundent i sostracció dels objectes de valor que hi havia a l'interior. En moltes ocasions, si trobaven alguna targeta de crèdit, intentaven utilitzar-la posteriorment. Després d'estudiar els indicis, els investigadors van determinar que els lladres eren els mateixos en tots els casos. En concret, 3 joves, 2 dels quals van ser detinguts el passat dia 3 a Sant Feliu de Guíxols, i encara està pendent localitzar el tercer implicat. Els 2 detinguts amb antecedents van quedar en llibertat després de passar el 3 d'octubre a disposició judicial a Sant Feliu de Guíxols.
Gràcies, Gerard. Tot i això, aquesta no ha estat l'última detenció recent al Baix Empordà, oi?
Exacte, perquè el passat 1 d'octubre els Mossos van detenir un home de 36 anys, veí de Calonge, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Es tracta d'un robatori perpetrat el 20 de setembre en una casa de Sant Feliu de Guíxols. El lladre va forçar una porta i de l'habitatge va sostreure una bossa de mà amb documentació de la propietària. Posteriorment es va utilitzar una targeta de crèdit que es trobava dins de la bossa per treure diners d'un caixer. Després de la detenció, la investigació continua oberta per determinar qui va ser l'autor del reintegrament al caixer. El detingut, que té antecedents, va passar el dia 2 d'octubre a disposició del jutjat de Sant Feliu de Guíxols, el qual en va decretar la seva llibertat.
Gràcies, Gerard. I a les 8 del matí, gairebé 14 minuts...
Supermatí.
Us expliquem que en una entrevista que ahir mateix va fer en aquest programa en Pedro Ruiz, a l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Belllloc, aquest va evitar descartar que retiraria la pancarta que demana l'alliberament dels presos polítics si li arriba una notificació en aquest sentit. Contempla, diu, maneres imaginatives per mantenir-la penjada al balcó, Pedro.
Doncs una de les qüestions que més controvèrsia va generar al darrer ple va ser precisament la pancarta que el seu executiu va penjar el 23 d'agost a la façana de l'Ajuntament i que reclama la llibertat per les preses i presos polítics. En aquest sentit, preguntat per si la despenjaria si arribés una notificació de la Junta Electoral de Zona que ho demanés, el batlle no va declinar la possibilitat de mantenir-la i va manifestar el següent.
Nosaltres esperem fins a l'últim moment. La veritat és que no tinc cap ganes ni intenció de treure-la, però també hem de veure com ho podem gestionar. La idea és que es quedi on està.
Però que si arriba l'avís la traiem, no?
Bueno, hi ha moltes maneres imaginatives de...
Què vol dir maneres imaginatives? De treure-les.
Bueno, ja ho veureu.
Bé.
Ja ho veureu.
Però suposo que després del 10N, del període electoral, la podria tornar a posar.
O potser no cal ni treure-la.
Precisament, el darrer ple, la CUP, que dona suport extern al govern, emplaçava bé el lloc a no treure-la passi el que passi. El líder de les files republicanes, Calongi, va recordar a la formació copaire que els llocs on els anticapitalistes tenen l'alcaldia i han rebut una notificació l'han acabat despenjant. D'aquesta manera, donat el cas, Belloc esperarà fins a l'últim moment i no descarta acabar fent-ho, però sosté que la seva intenció és mantenir-la on pertoca.
Va ser una entrevista extensa la que li va fer en Pedro a l'alcalde de Calonge. Ens agrada... És una mica contradictori, perquè a la ràdio les entrevistes molt llargues no acaben de funcionar, però ens agrada quan una entrevista és extensa perquè vol dir hi ha molta tela per tallar. De fet, es va fer un repàs molt extens dels 4 mesos de mandat que Belloc ja porta a Calonge i Sant Antoni.
Sobre els primers 4 mesos de legislatura, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni es va mostrar molt satisfet i considera que estan consolidant un canvi de plantejament i mentalitat que a parer d'ell pertocava. En relació a l'oposició, considera que és constructiva i va destacar que Albert Tomàs, del Partit Popular, és segurament dels més dialogants. També diu que hi ha una relació cordial amb Junts per Calonge i Sant Antoni. Belloc va deixar clar que un pilar fonamental del seu govern és treballar per la dinamització del municipi i aposta per fer una major inversió per fer activitats al nucli. Un altre projecte que té entre mans és el reforçament de la seguretat. Diu que estudien posar més càmeres al centre del poble per garantir tranquil·litat als seus ciutadans.
I un altre tema d'actualitat era la modificació recent que han fet el pressupost d'inversions pel valor de 550.000 euros.
D'aquesta manera es treien uns 400.000 euros que anaven destinats a finalitzar la fase 3 de les obres d'adequació i rehabilitació del castell, la fase definitiva. El batlle ha manifestat que volen més temps per decidir correctament els usos que se li donaran al castell i vol consensuar-ho amb les entitats. Segons va detallar, l'anterior executiu també ho havia fet, però van aprovar una modificació del pla d'usos que en el seu cas no comparteixen i, segons diu l'alcalde, les entitats tampoc. També va anticipar que volen prorrogar el període de cessió d'ús del castell, que és propietat de la Generalitat de Catalunya. Els 550.000 euros ara es destinen, per exemple, a les obres d'adequació del consultori mèdic de Calonge amb la instal·lació de l'ascensor, una reivindicació històrica dels republicans. Finalment, al seu discurs d'investidura, Belloc ja va dirigir-se a la CUP per anunciar-los que tindria sempre la porta oberta per tal que entressin a formar part del cartipàs municipal. Per la seva banda, és una opció que els copaires tampoc descarten, però que ara per ara no contemplen fer efectiva.
Estàs al govern, veus les polítiques com van, veus el dia a dia com va, i després també pots ajudar, i sobretot ell, que té aquesta experiència tan gran amb els serveis socials, que és, perquè ell és un treballador social, i clar, la veritat és que la porta està oberta des del primer dia. No hi ha un dia marcat perquè entri i no deixin d'entrar.
Un quart i 3 minuts de 9 del matí. Pausa i tornem.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar. Supermatí. Amb en Miquel 40.
Us hem d'explicar més notícies que tenen relació, que tenen l'epicentre a casa nostra. La denominació d'origen Empordà ha superat el centenar de vins excel·lents a l'edició 2020 de la Guia Penyín. És la primera vegada que s'aconsegueix que 101 vins empordanesos aconsegueixin una qualificació d'entre 90 i 94 punts. Déu-n'hi-do. A l'última edició, l'ADO Empordà va obtenir l'excel·lència amb 83 vins. El 2015 només hi havia 43 vins amb aquesta qualificació, Gerard.
La guia Panyin del 2020 ha destacat l'excel·lència dels vins negres majoritaris de la denominació d'origen Empordà, amb un 50%, els vins blancs amb un 26% i els dolços amb un 18,9%. I finalment els rosats amb un 2% i els escumosos amb un 1%. Entre aquests vins hi destaquen els vins negres de les anyades dels anys 2015 i del 2016, mentre que la guia Panyin del 2020 posa el focus en les anyades del 2017 i del 2018 pel que fa als vins blancs. Dels vins que s'han presentat a la guia Panyin del 2020, 18 han aconseguit 93 punts, 17 els 92 punts, 28 els 91 punts i els altres 33 han assolit els 90 punts necessaris per considerar-se vins excel·lents. Dels 234 vins empordanesos tastats, la guia en puntua el 43% amb excel·lència.
I el passat diumenge es van localitzar i caracteritzar arts de pesca perduts a la mar de la costa de Llafranc. L'activitat organitzada per la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques preveu accions per la minimització dels efectes negatius de les xarxes de pesca perdudes sobre els ecosistemes marins.
L'activitat va comptar amb la participació de membres de la Facultat de Biologia i de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona i més d'una vintena de voluntaris, 14 dels quals bussejadors. Els facultatius van donar indicacions als submarinistes per assegurar una caracterització adequada de les xarxes i del seu nivell d'integració amb el medi, ja que cal valorar si la retirada d'aquests arts pot produir efectes més negatius sobre els ecosistemes que els deriven del seu manteniment al fons. L'objectiu és caracteritzar amb el major detall possible la situació i estat dels arts de pesca perduts davant les zones aparentment més afectades. Aquesta informació, una vegada revisada per experts científics, facilitarà a l'administració proseguir amb la seva extracció correcta. Durant el mes de novembre es preveu la retirada dels arts de pesca localitzats amb la participació d'un equip professional de treballs subaquàtics.
Gràcies, Gerard. Són les 8 i 22 minuts del matí, un quart i mig de 9 del matí, i l'Ajuntament de Verges ha posat en marxa un servei pioner de menjar a domicili per persones grans amb mobilitat reduïda i amb problemes de salut. El principal objectiu d'aquest projecte és garantir una alimentació adequada i equilibrada per la gent gran del municipi, Maria.
El projecte va sorgir de les necessitats que una treballadora social del Consell Comarcal va detectar al poble. Va comprovar que persones grans, per qüestions familiars o mèdiques, tenien dificultats per poder-se preparar el menjar i mantenir, conseqüentment, una dieta equilibrada. La regidora d'Atenció a les Persones i Salut, Susagna Ribas, ha explicat que valoren molt positivament la implementació d'aquest projecte i que han de veure els resultats del servei. Ha afegit que és una iniciativa en la qual porten treballant molt de temps.
I Maria, sabem el nombre de persones que s'han adherit a aquest servei?
Sí, durant la primera setmana que porta en funcionament ja s'hi han apuntat 3 persones. Qui ho vulgui ho pot sol·licitar i ha d'anar a l'Ajuntament a expressar la voluntat de participar-hi. Cal destacar també que el projecte ha despertat, com apunta la regidora Ribas, l'interès de consistoris com el de Tallada d'Empordà i Ullà, que recentment s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per a la implementació del projecte. Des del consistori remarquen que aquest és un nou sistema de la comarca que, per primera vegada, s'adapta a les necessitats del municipi.
Gràcies, Maria. I parlem de cinema o d'audiovisual, millor dit. Perquè l'actriu que feia de Melisandre a Joc de Trons ha estat rodant aquests dies a Palafrugell i a Llafranc la sèrie Red Lights, Pedro.
Produïda per Warner Bros. D'Holanda, la sèrie televisiva, que porta per títol Red Lights, constarà a la seva primera temporada de 10 episodis de 50 minuts de durada cadascun. Malgrat que la majoria del rodatge ha estat realitzat a diferents punts d'Holanda i Bèlgica, l'equip també s'ha desplaçat fins a la Costa Brava i en concret a aquesta zona de l'Empordà per gravar diverses escenes. Un dels elements destacats d'aquesta nova producció europea és que compta amb dues de les actrius més reconegudes del panorama europeu, Caris Van Houten i Alina Reins. Les dues actrius ja havien coincidit anteriorment, concretament al film Black Book de Paul Verhoeven, i són les dues cares amb més projecció internacional que actualment tenen als Països Baixos. Cal destacar que Caris Van Houten fa poc va tancar la seva participació en una de les sèries amb més repercussió internacional dels darrers anys, la que
ha estat una de les protagonistes de la sèrie d'HBO Game of Thrones, on interpretava a Melisandre.
Molt bé, sabem que s'està fent aquesta història, però de què va aquesta història?
Doncs la història se centra en el triangle que formaran una famosa cantant de clàssica, una dona que ha estat treballant com a prostituta durant molts anys, i un agent de policia belga. Un dels elements que fa atractiva aquesta producció és que proposa dues protagonistes provenents de mons antagònics fins a un món dictat per un conjunt de normes molt diferents, on hi entren les relacions entre sexe i poder a través d'una xarxa d'amics i enemics.
I més cinema, perquè una setantena de persones van anar el passat divendres al cinema Casino per gaudir d'una nova sessió de la Nit dels Amants del Cinema a Begur, que organitza l'Ajuntament i que va tenir com a figura convidada la jove actriu begurenca Maria Morera, que va presentar el seu primer film, La vida sense la Sara Amat, Eugènia.
La pel·lícula, dirigida per la directora Laura Jou, tracta la desaparició d'una noia de 14 anys, la Sara Amat, que és interpretada per Maria Morera, durant una nit d'estiu en la dècada dels anys 80. El públic assistent, que ja és costum a l'ANAC, va poder conèixer de primera mà, abans de la projecció del film, els detalls principals del film protagonista de la sessió, una presentació que en aquesta ocasió va anar a càrrec de la jove actriu de Begur, que va repassar qüestions vinculades a la seva trajectòria, a la seva professió i als futurs rodatges que té en previsió. En aquest sentit, Maria Morera va avançar que durant el primer semestre de l'any 2020 s'estrenarà ja la segona pel·lícula on intervindrà com a actriu, Libertat, òpera prima de Clara Roquet, on també hi seran presents Vicky Peña, Nora Navas, Maria Rodríguez Soto, Carol Hurtado, David Selvas, Òscar Muñoz, Sergi Torrecilla i Matilde Legrand.
Gràcies, Eugènia Güell.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Doncs no deixem de parlar de cinema. Primer hem parlat d'una sèrie, de la producció d'una sèrie a casa nostra, després hem parlat d'aquesta Nit dels Amants del Cinema al Cinema Casino de Begur, i divendres farà un any i mig que va obrir el nou cinema Arinco de Palamós. La reobertura d'aquest espai, que portava més d'un any tancat, va agafar molta gent per sorpresa, i hi havia una incògnita de com funcionaria a nivell públic. Doncs bé, ahir explicava a Televisió Costa Brava que hi han anat unes 37.000 persones. Avui nosaltres volem parlar amb en Víctor Lafuente, que és el directiu de Picking, que és l'empresa que se n'ha fet càrrec. Senyor Lafuente, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Va, doncs, directe de cara a barraca, 37.000 persones. Això és molt o poc? Compleix les expectatives que s'havien fet?
Bueno, de fet la perspectiva és mirar un any. Ara hem passat a l'estiu, ja s'ha complert les previsions, ara hem d'esperar aquests 6.000 que venen, que són els importants, són els que la gent de Palamós és la que ha de venir. Uh-huh. I és la que esperem que vingui, la que cobreixi a l'estiu, ja sabem, a l'estiu i a l'estiu i tot rulla, saps?
Escolti, en quin moment vostès es plantegen agafar, entomar aquest cinema Arinco i tornar-lo a reobrir, i sota quin plantejament? Perquè a ningú se li escapa que estem en un moment en el que l'exhibició de cinema en sala està patint les sotregades, bàsicament, de la distribució d'audiovisual en format digital.
Bueno, nosaltres sempre ens dediquem a això, o sigui, la nostra societat es dedica a això. Ens assabentem que tanquen a Palamós perquè som del sector i perquè ens sabem quan tanquen, comencem a negociar perquè ens interessa, perquè creiem en el cine i perquè això que dieu de les plataformes i tal, el mercat de cinema espanyol és estable des de fa 10 anys. O sigui, menys un parell d'anys que va haver, el 2014 o 2015, em penso, que va haver 90 milions d'espectadors, els darrers anys, des de fa 10 anys o 11, és de 100 milions, o sigui, no s'ha mogut el mercat. I les plataformes existeixen. O sigui, la gent va al cine quan toquen al cine, quan hi ha pel·lícules, i si hi ha pel·lícules, la gent va al cine. O sigui, que no ha fallat. O sigui, moltes vegades diem, és que les plataformes, és que la pirateria, i que no sé què, tot això... Realment mires les estadístiques que passen tant i diuen que cada any hem fet 100 milions d'espectadors. Menys un parell d'anys que vam fer 90. Però en canvi hi ha un any o dos anys que s'han fet 110. Per què? Perquè hem tingut pel·lícules. És que això de pel·lícules. Si la gent, l'espectador vol cinema, li agrada el cinema. I que d'acord que dius el dilluns no hi ha gent al cinema. Bueno, però la gent penca, treballa.
Escolti, ja...
Al cap de setmanes ja un nivell d'assistència bastant respectable.
Jo que conec alguns exhibidors de cine i també el president del Gremi d'Exhibidors, un dia tenia un petit debat amb ell, amb dos d'ells, perquè un em deia els cinemes han de potenciar l'estrena de blockbusters de Hollywood, vull dir, és la nostra gran carta a jugar, i l'altre deia, precisament si volem diferenciar-nos de les multisales o del cinema que tenim de l'altre cinema que tenim a 3 quilòmetres i que per tant competeix pràcticament amb el mateix material, deia l'altre exhibidor, deia ens hem de diferenciar programant, per exemple, cinema europeu, no? Vaja, l'Arinco en quin lloc de la forquilla se situaria?
Mira, nosaltres, com cine petit, i els altres cines que tenim dintre de la societat, són cines petits i, per tant, hem de jugar en aquest atot. Hem de fer les pel·lícules que corresponen, que són les comercials de Hollywood, les blockbusters, i hem de fer l'altre, perquè poder tenir tot el mercat possible. El que passa que sabem tots que hi ha pel·lícules europees que n'hi ha de bones i n'hi ha de dolentes, però no tenen el mateix estil que tenen els comercials. I per tant nosaltres hem de jugar a les dues coses. A les dues coses, i fem molta varietat de pel·lícules i que intentar que la gent vegi que hi ha, doncs, escolta, amb tres sales ja per dir alguna cosa, 8 pel·lícules. Com ho poden fer? Doncs, bueno, doncs mira, perquè fem un passe d'aquí, un passe d'allà, i muntem una història que puguem fer 7 o 8 pel·lícules per poder donar producte al client. Varietat. Ara aquí per l'amor començarem a fer, bueno, ja, però, a partir d'ara ja comencem a fer dijous el cinema d'autor, una pel·lícula escollida en versió original, preferentment sempre són europees, intentem fer coses així, i mirarem de provar que ara per aquí, ara, o sigui, hem deixat passar ja tot l'estiu, i ara mirarem, estem preparant una sèrie d'activitats d'aquest tipus, i a veure com funciona la ciutat. Aquesta és l'única... Com ha anat l'estiu? Pues bé, sí, realment, com sempre, era esperable.
Escolti, quan es va anunciar que es tancava el Cinerinco, semblava que la gent de Palamós s'esquinçava les vestidures i semblava que era un drama nacional. La gent de Palamós ha respost a la reobertura del cine?
Home, de moment hem d'esperar que acabi l'any per veure si respon a l'octubre, el novembre, el desembre, el gener, el febrer i el març, que són... com dic jo, l'invierno russo. És llarg l'hivern, és llarg. I això on es viu de la població de Palamós i els voltants, no? Aquesta és la prova de foc. Si la gent en ve amb si superem per dir alguna cosa, si superem el 65-71 espectadors, doncs llavors sí que ho conquer. En tenim 37, més o menys, estic parlant de més o menys. Però, falsament falten 24, que dic jo, o 23, yeah. No falten molts, o sigui que es tracta de venir no molta gent, però que sempre les estadístiques enganyen, perquè diuen, resulta que venen 2,7 vegades a l'any les persones, cada ciutadà ve 2,7. Això no és veritat, perquè a mi hi ha un tio que ve 14 vegades en un mes, que tot trenca l'estadística. El que interessa és que hagi un costum d'anar al cine. I nosaltres com a empresa ja hem fet el que hem de fer, que és, tenim una web, tenim un sistema de les xarxes socials que funcionen, tenim les targetes de fidelització i la targeta especial 5,5, perquè la gent pugui anar al cine barat.
Què vol dir aquesta targeta 5,5? 5,5
és que tu compres una targeta a l'any, Sí. Eh? I aquesta targeta et dona validesa perquè tot l'any, qualsevol dia de la setmana, costa 5 euros.
Uh-huh. Està molt bé de preu, això.
Està molt bé de preu. Tu pots anar un dissabte i pagar 5 euros. Diguem, dins cine, ja, que demà... Però, a canvi, tens que comprar un targeta. I aquesta és la targeta de fidelització, que és compres a preu de taquilla, però gaudeixes de punts i aquests punts es converteixen en consum o amb entrades. Uh-huh. O sigui, que nosaltres hem pujat els mitjans perquè puguin o no puguin dir que no puc anar al cinema perquè, no val, perquè val molts diners. 5 euros. Sí, no, saps? No té un dissabte o un diumenge quan nosaltres al món del cinema guanyem diners dissabtes i diumenges i divendres que en comprem els estrenes i tot això. Clar. Però, bueno, volem pujar facilitats, ara farem més coses... Aquí hem fet el tema català, pues, el cicle Gaudí, que és una vegada al mes, però bueno, el cicle Gaudí... Uh-huh.
Senyor Lafuente, què explica que, per exemple, un cine ubicat en un polígon industrial o en un polígon com el de Platja d'Aro funcioni i que un cine situat al centre d'un poble com Palamós, que més demogràficament té més habitants que Platja d'Aro, sobretot en aquests mesos vall que comentàvem, què és el que explica que el cine Arinco s'hagi vist en la tessitura d'haver de tancar i haver hagut de tornar a obrir i que, en canvi, un cinema com el de Platja d'Aro sembla que tingui una millor salut? Què explica això? Hi ha algun patró que expliqui per què un cine del mig d'un poble funciona menys que el que està als afores?
Bueno, pàrquing.
Pàrquing?
Pàrquing, pàrquing. Tens un pàrquing a l'hivern, tot l'hivern, menys si ho cobren, el tens a l'hivern fins pàrquing. I hi ha una cosa també, ja que quan vas amb un... parlem de Platja d'Aro, parlem de qualsevol, com tu dius, de centres comercials i tal, bueno, pageges, tens
sí, una sèrie de serveis afegits al costat.
Tens una sèrie de serveis que però pàrquing és clau.
Ostres, m'acaba de deixar la pasta de moniato.
Pàrquing. O sigui, amb el món del cine, per almenys jo tinc entès, que això és una mena dos paraules, això no en anglès, però és una broma. Hi ha sols avui dos paraules que diuen que un cinema funcioni, que és location, 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 parking, parking, parking.
Carai.
O sigui, localització i parking. Tu tens aquestes dues coses i malament et tractiquen al cine. Si tens una bona localització i un parking, llavors, per això tens l'èxit, tu vas a un centre comercial, ja no la vaig a qualsevol, i el parc no és gratis.
Ja.
Tu vas allí, et deixes el cotxe 3 hores i no t'ha costat res. O ja. Molt poc si et passes a les 3 hores. Però això no, tens un cotxe que es diu parking i pots passejar-te, he de la pel·li en una hora i mitja, dues hores, i no tens problema. Això és... A part d'això, que si nosaltres amb l'Arinco haguéssim pogut fer que fem, que ara farem una petita inversió a dintre per millorar la instal·lació. Patissarem de nou i posarem posagots, cosa que no hi ha. No?
Posaran, perdó? Ah, posagots.
Posagots, sí, perquè la perspectiva i la col·laboració no necessita on posar-ho.
Sí, sí, sí.
Si no, es posa a terra i llavors tens perspectes per terra, tens tot per terra.
Ja.
I costa més la neteja que una altra cosa. Posarem posadors, canviarem la tapisseria, perquè es poden fer coses per millorar l'instal·lació perquè l'espectador sigui content.
Uh-huh. Escolti, hi ha també...
La modernitat, per això la modernitat tu vas millor en un cine nou i en un cine tal que en un cine ja vell.
Uh-huh.
Encara que nosaltres l'hem posat bastant maco, crec, hem fet tot el mòbil nou, l'hem pintat, hem posat teles... Però, bueno, no es queixem, eh? Sí, simplement esperem que aquest hivern doncs que la gent de Palamós vingui.
Uh-huh. Hi ha també una tendència d'uns anys ençà a programar altres continguts més enllà de pel·lícules, com són, jo què sé, projeccions d'òpera, fins i tot algun cinema ha projectat alguna vegada estrenes de sèries, o anant allà encara una mica més enllà, hi ha hagut algun cinema que també que s'ha atrevit amb la projecció d'algun partit de futbol de màxima expectació. No sé si vostès tenen planejat aquest tipus d'activitats paral·leles.
Mira, amb això del partit de futbol, nosaltres som de la política de la bona vecina, que es diu en castellà. O sigui, nosaltres tenim al costat un restaurant i tal que posen el futbol. El que no faré jo seré intentar fer-los competència en aquest sector. No.
Ara també t'hauria de dir, veure una final de la Champions League en una pantalla, pantalla gegant, amb una transmissió de 4K, això no té...
Una final sí que la podem fer, una final, una cosa realment important, no? Però el dia a dia, o sigui, la Lliga, la Copa Europa...
Clar.
Hi ha gent que ja dic això, que té bars i que el seu negoci, i entenem que hem de ser tota una pinya dintre de Palamós, en aquest cas, eh? I jo he de respectar els meus veïns. Si li faig competència, no al lugar. Fer-li la competència, fer-los mal, vaja, eh?
Escolti,
I l'òpera sí, l'òpera la faig amb els amicines. Aquí ja veurem, a veure com iniciem el tema. Ens fa por, saps per què? Que comento, és que és una història llarga. No llarga, eh?
A veure.
Si jo faig òpera en directe, a l'òpera en diferit no passa res. En diferit vol dir gravat.
Sí.
I és com un DVD, més o menys, i tires, milles i ja està. El directe passa que quan fas una òpera en directe, comença a les 8 de la tarda, si a les 12 del migdia aquest projector, o sigui, aquesta sala i projector ja no és teu. Te'l capturen des de, per exemple, la Royal, no?
Sí.
Te'l capturen i llavors, com fan les proves, de so, prova d'imatge, i tu ja no fas res amb aquest projector durant tot el dia.
Clar.
El lucro cessante és molt potent, perquè deixem de fer 3 pel·lícules.
Clar.
I t'arrisques que vinguin 30 persones.
Ja.
Això es pot fer quan tens, per exemple, 10, 14, 15 sales, que almenys ara dic que és una sala i aquí passi i després glòria. Però quan tens 3 sales tens que ser molt cautelós, molt cuidadós.
Escolti...
Si tinguéssim un èxit que dius no, vindran 200 persones, és fantàstic, tu. Saps? No m'importa.
Ja.
Perquè m'asseguro, però sí, i si no jugo el tipus... I l'òpera és molt... Cuidado, que són 3 hores i no hi ha molta... Hi ha gent aficionada a l'òpera, però...
Ah, sí. No.
Cuidado.
No tant per l'òpera, sinó pel tipus de continguts alternatius. Escolti, hem començat l'entrevista dient que just ara se celebraven els 6 mesos de la reobertura del cinema. No sé si tenen previst celebrar-ho o fer alguna cosa per celebrar aquests 6 mesos.
No, al principi... En principi no han passat res, de veritat. Són 6 mesos. Un any, sí.
Com faci sí, l'any, eh?
Com faci l'any, no sé jo, no? Jo crec que sí, que quan si a l'any depèn, si estem... Llavors, si esperem, si la ciutat s'ho respon, nosaltres serem els primers en fer coses. Serem els primers. Ara, per exemple, amb una altra cena que tenim, doncs el dia 26 i fem una pel·lícula amb una gent... i fem una trobada de minis clàssics.
De minis clàssics, molt bé.
Minis de cotxes, eh? Minis clàssics.
Sí.
I fem allà fora, doncs fem una paradeta, venen 30, 40, 50 cotxes, i fem una pel·lícula que és una pel·lícula de l'any 69, que és la primera d'un treball en Itàlia. Pues, coses d'aquestes fem, no? Quan la cosa es rulla, deixem el pàrquing de davant i fotem una paradeta de minis aquí que vinguin a Palamós a dinar i això ho farem.
Eines
ho farem.
O estratègies per fer una mica de soroll i atraure gent que vingui primer al poble i després que entrin al cinema, que és el que...
Que la gent la pel·li, que siguin allà, que ells vagin, que pactem un menjar en un restaurant, això, donem vida al poble fora de l'estiu, que a l'estiu a tothom més o menys li va bé, no? Uh-huh. De gent, hi ha turisme, hi ha el turisme, i per tant aquest dia... A l'estiu no és intocable, aquí no es pot fer res. Però el dia d'ara és molt llarg i es poden fer coses. I això és el que farem, Això és el que farem.
Doncs, escolti, per una vegada celebrem que, si em permet fer el símil, celebrem que això no hagi acabat com Cinema Paradiso, per exemple, i vaja, ara estava buscant algun referent en el que la sala acabés reobrint, i ara no me'n venia cap, però per trobar una altra comparativa amb una pel·li diferent, vaja. Deia, celebrem que no hagi acabat com el Rosari de l'Aurora aquest Cinema Rinco i que hagi pogut ressorgir.
Sí, però té una pena, home, perquè vulguis o no, 50, 60 mil espectadors, 70 mil, però hi ha gent de Palamós que ha vist el cine, i que el millor per no...
La primera pel·lícula que jo vaig veure de cinema a la meva vida la vaig veure al Cinema Arinco, li he de dir. quan hi havia una sola sala, quan es feien sessions contínues, i vaig veure Indiana Jones en El Templo Maldito. És la primera pel·lícula que vaig veure a la meva vida. I el dia que jo mateix vaig haver d'explicar que l'Arinco tancava, vaja, en un moment en el que cada setmana no, però que cada dos per tres anem anunciant que tanquen comerços històrics o equipaments culturals, com Palamós mateix, la llibreria Mediterrani, la llibreria Gavina, perdó.
Jo particularment em vaig portar un dibuix, perquè jo vaig arribar a Palamós i comprava llibres.
No, clar, la Gavina és fantàstic. Però és que al cap de quatre dies anunciàvem que tancava la Mediterrània a Palafrugell. Vull dir que, per això et dic que en un moment en el que cada dos per tres anunciem això...
Amb la Gavina me'n recordo que al principi, quan que vaig dir, escolta, tenim que parlar, a veure si fem un cinefòrum d'un llibre que hagi fet un guió, que hagi fet una pel·li, i després tu, amb els teus clients habituals i tal, fem una història i passem una pel·li. No, saps que hi ha molts llibres, un llibre que es pugui interessar que s'hagi fet un llibre, una pel·lícula. I fem el llibre de la pel·lícula, fem un fòrum per aquí, no sé, estem un lloc, i escolta, fem un sopar, jo vull fer coses. Me'n recordo de la Gavina, que li vas comentar, i va i no em tanca. Vaja, un llibre que li ve de socorro.
Sí, doncs, escolti, per això li dic que en un moment en què anem anunciant tancaments d'equipaments culturals, vaja, hem de celebrar com a mínim haver arribat aquests primers 6 mesos, que ja és una fita. Ara sí, tocarà abordar 6 mesos més.
Ara toca remar.
Doncs, senyor Lafuente, jo li he de dir que en la defensa d'aquest tipus d'equipaments a Ràdio Capital li trobarà un aliat, com a mínim, no sé si per ajudar-lo a remar, perquè nosaltres també hem de remar molt fort per mantenir aquesta emissora en marxa, però com a mínim ens trobarà per ajudar-lo a explicar que està remant fort. Que vagi
molt bé. Perfecte. Molt bé, gràcies.
Bon dia i sort.
Adéu a tots.
Adéu. Passa un minut de 8:45 del matí. I havíem tallat el relat de l'actualitat de casa nostra precisament perquè parlàvem de cinema i hem volgut incorporar aquesta entrevista parlant d'aquests 6 mesos del cinema Arinco en aquest supermatí d'avui. Tenim més notícies per explicar-vos, però perquè hem d'acabar amb aquest relat de les històries de casa nostra. Les excavacions a la necròpolis de Romanyà de la Selva i al jardí de la casa de l'escriptora Mercè Rodoreda, als afores d'aquest nucli de les Gavarres, centren aquest cap de setmana la proposta de l'Ajuntament de Santa Cristina per celebrar les Jornades Europees del Patrimoni, Eugènia.
Sí, són activitats gratuïtes i la proposta de les excavacions a la necròpolis de Romanyà se centrarà en una conferència col·loqui que tindrà lloc el dissabte a les 12 del migdia a l'església de Sant Martí de Romanyà. En la intervenció arqueològica a la necròpolis, l'empresa responsable Bau la Recerca Arqueològica presentarà el resultat de la primera temporada d'excavacions i que ja va ser objecte d'una jornada de portes obertes el dia 10 de març passat.
Això pel que fa a la necròpolis i pel que fa al cas de Mercè Rodoreda.
Es visitarà el jardí de la finca de l'escriptora, el Senyal Vell, que es troba a prop del nucli antic de Romanyà de la Selva. La visita permetrà explorar la infantesa de l'escriptora a través de la seva relació amb l'avi, Pere Gurguí, a més de descobrir boscos i jardins per trobar-hi la petita Rodoreda i els seus textos més íntims. El jardí és un personatge més de les obres de Mercè Rodoreda. I així, en general, la participació pel que fa de Santa Cristina amb les Jornades Europees del Patrimoni va començar l'any 2006 per promocionar i difondre elements de gran valor patrimonial, cultural, artístic i arqueològic de què disposa el terme municipal.
Gràcies, Eugènia Güell. I ara sí, tanquem el capítol de l'actualitat dedicada a casa nostra. I obrim el capítol, obrim la pàgina del Temps d'Opinió, que avui ens arriba de la veu de l'advocat bisbalenc Marc Traité.
Segueixo online una jornada sobre l'IRPH, que, com sabeu, és aquell índex utilitzat per les caixes en algunes hipoteques per quantificar els interessos que cal pagar. Sobre la clàusula que incorpora l'IRPH al contracte hipotecari pesa el dubte de la seva validesa, ja que hi ha elements de pes per defensar que va ser incorporada majoritàriament sense transparència i que, a més, és abusiva per la forma en què es confecciona l'índex. La falta de transparència vindria determinada per no complir-se les exigències d'informació al client imposades per la normativa sectorial. L'abusivitat de la clàusula s'hauria posat de relleu a mesura que l'Euríbor, l'índex utilitzat majoritàriament a les hipoteques, s'enfonsava i, en canvi, l'IRPH es mantenia o fins i tot augmentava. Observareu que utilitzo els condicionals en les frases anteriors i ho faig perquè el Tribunal Suprem, en la seva sentència 17 de desembre de 2017, va validar la clàusula posicionant-se a favor de la banca. Tot i que el cas, sentenciat pel Suprem, venia d'una sentència de l'Audiència Provincial d'Àlaba i d'una altra anterior del jutjant mercantil de Vitòria que donaven la raó als clients. El cas de l'IRPH no és menor. Habitualment, les persones afectades per IRPH creuen estar soles, ja que la immensa majoria de les hipoteques estan referenciades a l'Euríbor. Tan sols entre un 10 i un 15% de les hipoteques estarien lligades a l'IRPH. Però sense ser matemàtic, ja es pot entreveure que un percentatge petit sobre un nombre molt gran pot donar igualment un resultat important. Segons una associació d'afectats, el nombre de persones afectades estaria al voltant d'un milió de famílies i l'import que se'ls podria retornar a tots ells si es declarés nul·la la clàusula seria de 25.000 milions d'euros, la meitat del que va costar el rescat a la banca. Podria semblar que el Suprem va tancar la porta a la possibilitat de reclamar al banc per la nul·litat de la clàusula. Però com en tants altres assumptes relatius a protecció dels consumidors o a procediments hipotecaris, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és qui realment té l'última paraula. D'aquí l'expectació d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que s'espera per principis de 2020, la qual tant pot resoldre definitivament tot aquest assumpte, en un sentit o en un altre, com pots retornar la fitxa a la primera casella. El cas que va resoldre el Suprem es va iniciar amb una demanda presentada l'1 d'octubre de 2014. El debat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona sobre les conclusions de l'IRPH de l'Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és jurídicament molt interessant. Però, malauradament, el dret no és per debatre ni discutir entre juristes. Les persones afectades per l'IRPH, que amb tot el seu esforç paguen més a més uns interessos que els resten oportunitats en la seva vida, poden quedar molt decebudes en veure un camí processal tan equívoc i uns arguments legals que es debiliten o s'enforteixen en funció de la línia argumental que s'ha escollit. L'IRPH és un autèntic problema per la banca i tot el sistema financer, però també és un autèntic problema per centenars de milers de famílies que cada mes paguen més interessos dels que pagarien si la seva hipoteca estigués referenciada a l'Euríbor. La revisió del procés de contractació de la hipoteca per valorar si el client, en tant que consumidor, va ser objecte de males pràctiques de les caixes, pot saturar novament els jutjats. És aquí on es troba a faltar un govern prou segur de si mateix que legisli per resoldre el conflicte i aporti seguretat tant a les famílies com al propi sistema financer, el qual amb massa habitualitat es troba en fals. De moment, tot aquest enrenou s'està fiant al sistema judicial, el qual està mostrant la pitjor cara del dret: lentitud, complexitat i oblit del patiment dels afectats.
Doncs aquest és el comentari per aquesta setmana que ens proposa en Marc Traiter.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com anem?
Molt bé, molt bé. A punt de començar un dia nou.
A punt d'aixecar la persiana d'un comerç.
Sí.
Just ara fa un moment parlàvem amb el responsable de l'empresa que s'ha ocupat de reobrir el cinema Rincó de Palamós. I parlàvem de les bones notícies que suposa que hi hagi equipaments d'aquests culturals que quan estan amenaçats de tancament es reobrin. Doncs també celebrem que hi hagi equipaments culturals com la llibreria El Cucut de Torroella, que aguanten aquí allò contra viento i marea, que diuen en castellà, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs la Teresa Calabús és la llibretera del Cucut i amb ella volem parlar de llibres o de campanyes de llibres aquesta setmana, Teresa.
Sí, m'agrada explicar que és el tercer any aquest, que si no m'equivoco, que la Generalitat engega la campanya fa 6 anys. És una campanya extraordinària. Des del primer moment va ser per nosaltres, la nostra mirada llibretera, molt celebrada i li vam agrair molt. Com funciona això? Doncs cada nen de Catalunya rep a casa seva una carta amb el seu nom i codificada, en la qual els feliciten per fer 6 anys, per tant és el primer de primària, l'edat en la que durant aquest any acabaran l'escolarització sabent llegir, acabaran el curs sent lectors, i han disposat, han decidit donar 13 euros a cada nen. Amb 13 euros, penseu que un àlbum il·lustrat es paga, gairebé tots, estan entre els 12 i els 16, i els llibres aquests de format petitó, com els de vaixell de vapor, que tots els recordareu, o aquests formats, estan entre 8 i 9 euros. Per tant, 13 euros poden comprar, la gran majoria de famílies poden comprar un llibre sencer, és a dir, és un import elevat. Molt ben estudiat. Com funciona? Els nens venen a la llibreria amb aquell codi, amb aquella targeteta, i nosaltres, els llibreters, tenim una connexió, una pàgina web connectada amb un usuari, contrasenya i totes aquestes seguretats, i passem el llibre i passem el codi. I ens diu codi acceptat, ja es pot entregar el llibre al nen. Si passa de 13 euros, els pares hi poden posar la diferència. Si en sobren, la Generalitat paga un llibre als nens. Per tant, si s'obre algun picú, no es gasta aquest import. Per nosaltres, com a llibreters, el que hem fet ha sigut preparar la secció de tota mena, des de llibre joc, o sigui, com ara, jo que sé, on és l'Estela, que és un llibre que se n'ha parlat aquests dies.
Escolta, amb aquest assumpte d'on és l'Estela, li han fet la campanya de la seva vida, a Coma Negra.
Sí, però ja s'ho esperaven que passaria això, per això la primera edició hi deia majors de 18 anys. El que va passar va ser que la segona vegada que van reeditar el llibre no hi van posar majors de 18 anys. Tot i això, la denúncia dels sindicats de la policia potser els haurien denunciat igualment per el tracte, diuen, que es dona en l'actitud policial. Bueno, en Galmés s'ha limitat a dibuixar el que ha vist i el que va passar. Vull dir que...
Escolta, va, tornem al fa 6 anys, però sí, que anem una mica de curs de temps.
Doncs res, això, els nens poden triar tots els llibres que hi ha a la llibreria, i el que els crida l'atenció, que és el perfecte, pel seu caràcter, manera de ser, portada, inquietuds, és el que trien. Normalment els nens són molt ràpids, o sigui, nosaltres els tenim molt ben exposats a la taula. En cap cas els hi diguem aquest sí, aquest no. Sí que diguem que no els de carteró, perquè són de molt petits, i dir, mira, aquests és de nens petits, però per l'altre tu mateix. I és sorprenent les coses que trien, el que els agrada, i amb el que se'n van. Alguns, allò, cos humà, pujar la lluna, animals, però d'altres, històries ja carregades de text.
Doncs,
i molt simpàtic.
Fa 6 anys, això comença la setmana que ve, eh?
Sí, el dia 15, o sigui que el dimarts, aquesta pàgina web de comunicació entre les llibreries i la Generalitat estarà preparada, i sí que estiguin les famílies molt atentes el dia que s'acaba, perquè és que es tanca el portal i no hi ha res més a fer, eh? Vull dir que tothom sigui molt d'allò. I els hi demanaríem, sisplau, que vinguin amb una mica de temps amb els nens, perquè no hi ha res més trist que ficar-los en una llibreria plena de llibres i dir-los, va, fes una dia que he aparcat malament.
Escolta, i no sé, tu com a llibretera i persona que, vaja, que jo sempre dic que tu ets un algoritme vivent i, per tant, coneixes la teva clientela, no sé fins a quin punt aquesta campanya té la capacitat de generar lectors, és a dir, quanta gent, no sé si tens la percepció que la gent torna a la llibreria amb el nen.
Jo crec que sí, els escoltessin més poder sí, però sovint el problema és imposar coses, o sigui, si en els nens se'ls fiquen aquí com en un premi, no?, i els hi diuen anem a la llibreria que t'has portat molt bé i podràs triar el que vulguis, si se sapigués treballar d'aquesta manera, bueno, seria perfecte, jo crec que després en vindrien més. Ara, clar, el problema és com se'ls hi diu o com viuen ells la lectura. Jo estic convençuda que si ens deixessin els nens un cop al mes, ens els deixessin aquí per anar mirant llibres relaxadament i sense pressió, faríem lectors cada...
Home, hi ha un mantra que diu que 100 persones comprant un llibre al mes garanteixen el sosteniment d'una llibreria, eh?
Doncs va, vinga, comencem a recollir firmes.
Molt bé, Teresa Calabús de la llibreria El Cucut, gràcies per ser-hi una setmana més i per explicar avui una mica aquesta campanya de fa 6 anys que comença a partir de la setmana que ve.
Moltes gràcies a vosaltres.
I no cal dir que animem a totes les famílies del Baix Empordà a anar a les llibreries amb les criatures a triar el seu exemplar.
Amb temps.
Exacte. Molt bé, Teresa, gràcies. Fins la setmana que ve.
A vosaltres.
Adéu, adéu, bon dia.
Adéu, adéu.
Són gairebé les 9 del matí. Estem a punt de tancar el programa d'avui. Vaja, no tenim massa temps per fer aquest repàs a les notícies que us hem explicat, però sí que volem donar les gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible aquest supermatí, a tot l'equip que fa possible que Ràdio Capital surti a les zones cada dia des de les 8 amb el supermatí i durant les 24 hores del dia. Tot una redacció al vostre servei, i per tant, gràcies a l'equip que fa possible aquest programa i també gràcies a vosaltres per fer-nos confiança. Marxem, tanquem amb la previsió del temps, Albert.
Matí amb estones de més sol i tarda més ennuvolada, on fins i tot no es descarten 4 gotes. La temperatura mínima és més alta que la d'ahir, però la màxima quedarà un pèl més curta a causa del cel més tapat de la tarda. Demà l'estat del cel serà variable, amb més nuvolositat al matí i temperatures que experimentaran un descens.
Tornem demà amb en Dani.